els informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Jornada de dijous 13 del mes de febrer de 2025 i no és un dia qualsevol. Gràcies a tots els que sintonitzeu cada dia aquest punt del dial per fer possible un dia més el Dia Mundial de la Ràdio. Sense tots vosaltres, evidentment, no hauríem arribat fins aquí. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio, que com sempre fan possible d'una banda la Marga Márquez, és a les vies de so, present amb l'actualitat esportiva en Jordi Garell, la meteorològica és d'en Marc Rodero, també hi ha la redacció al complet del Vendrell Comunicació amb aquest informatiu, així com davant dels micròfons que ha editat i presentarà l'informatiu d'avui Víctor Merencio.
Sumari de titulars.
L'Ajuntament del Vendrell ha convocat un ple extraordinari per demà divendres a les 3 de la tarda per tal d'aprovar l'Agenda Urbana 2030 de la Vila, és a dir, el conjunt d'accions de millora ambiental i cultural que ha de transformar la ciutat a partir de la propera dècada. Aquest serà el fet de sortida d'aquest informatiu, que a més ens ha de servir també per parlar de la tercera edició de la Fira d'Empreses Simulades del Baix Penedès. Servirà també per parlar de la sala polivalent del Portal del Pardo, que acull aquest divendres l'acte inaugural d'una exposició dels 50 anys de la primera escola bressol del Vendrell. També el Vendrell acollirà la presentació de les obres Paraules de President i Nació d'Estat de Josep Vicenç Mestre Noguer amb la participació de José Montilla. En parlarem també en aquest informatiu, que a més ha de servir per parlar del goig de l'ermita de Sant Salvador, que ha omplert de públic l'auditori del Tívoli amb la presentació del llibre. Tot plegat, combinat amb la crònica del món de l'esport i alhora també amb la crònica meteorològica. Sense més preàmbuls, entrem en contingut. Comencem informatiu i ho fem parlant de l'Ajuntament del Vendrell, que ha convocat per demà un ple extraordinari a les 3 de la tarda per tal d'aprovar l'Agenda Urbana 2030 de la Vila, és a dir, el conjunt d'accions de millora ambiental i cultural que han de transformar la ciutat a partir de la propera dècada. Entre els principals projectes dissenyats s'hi destaquen, entre d'altres, el Parc del Botafoc i la renaturalització de la Riera de la Bisbal, un seguit d'actuacions que, atesa la seva envergadura, requereixen de fons i recursos tècnics externs. Per aquest motiu, des del govern local s'ha proposat a la Generalitat la creació d'una xarxa de municipis mitjans que permeti compartir coneixement i economitzar costos.
Vendrellencament, sota aquesta etiqueta sorgida dels administradors de la Festa Major de 2019, l'Ajuntament de la Vila ha condensat els principals reptes i objectius que han de guiar l'Agenda 2030, el seguit d'actuacions de caire transversal que han d'assentar les bases del Vendrell del futur. Un conjunt de 48 projectes motors, entre els que destaquen la revitalització del Parc del Botafoc, la renaturalització de la Riera de la Bisbal, la rehabilitació i dinamització del mercat municipal i el seu entorn, l'aparcament subterrani al Passeig de les Bòbiles, nous espais verds als nuclis antic i al Vendrell Nord i, en definitiva, una regeneració urbana i cultural que reforci el sentiment de comunitat i projecti la vila com una capital regional que exerceixi de ròtula amb l'interior de Catalunya i la seva línia costanera. Un procés de gran envergadura per al qual, des de l'Ajuntament, s'ha proposat a la Generalitat la confecció d'una xarxa de municipis mitjans que permeti economitzar costos i compartir coneixement.
L'equip tècnic no està preparat per uns reptes tan grans. Necessites un acompanyament, però és que la Diputació no té aquest coneixement. No ho han fet mai ni t'ho podran prestar. Llavors, no tens, la Generalitat no t'ajuda amb temes urbans. Per tant, amb qui vas? Els hi vam proposar, feu una xarxa, si us plau, de municipis mitjans i que ens puguem, doncs, ara estan començant a articular aquesta xarxa.
El primer pas per poder accedir a recursos externs i nou finançament passa per l'aprovació aquest divendres a les 3 de la tarda de l'Agenda 2030 en sessió plenària, un requisit que se suma a una nova organització interna de l'Ajuntament que permetrà sistematitzar la captació de fons.
Anem a començar una com una lliga nova. Ens anem a posar, s'han anat captant fons europeus, però ens anem a posar en una estructura que ja sigui una unitat de captació de finançament extern. Llavors, que sí, que anualment, diguéssim, vagi buscant, tu tens un full de ruta amb unes accions i amb uns projectes a tirar endavant i, per tant, quins encaixen en cada convocatòria, convocatòries europees, estatals, de Catalunya i de la Diputació.
A banda de l'Agenda 2030, el ple també durà debat per a la seva aprovació l'inici del procediment per a la concessió administrativa de cessió de l'ús d'un bé de domini públic.
Sí. Aquest matí el Teatre Àngel Guimerà s'ha dut a terme la tercera edició de la Fira d'Empreses Simulades del Baix Penedès. Es tracta d'una jornada impulsada per l'Institut Andreu Nin i que ha comptat amb diferents activitats programades, com ara un taller de networking per ajudar a fomentar el teixit empresarial entre els negocis creats per alumnes o la presentació dels projectes davant de l'auditori amb la resta d'instituts participants que enguany han arribat des de diferents punts del territori.
Aquest matí el Teatre Àngel Guimerà s'ha dut a terme la tercera edició de la Fira d'Empreses Simulades del Baix Penedès. Es tracta d'una jornada impulsada per l'Institut Andreu Nin i que ha comptat amb diferents activitats programades com un taller de networking per ajudar a fomentar el teixit empresarial entre els negocis creats pels alumnes o la presentació dels projectes davant l'auditori amb la resta d'instituts participants que enguany han arribat des de diferents punts del territori.
L'objectiu de la iniciativa és que els alumnes de gestió administrativa i cicle de grau superior d'administració i finances aprenguin a transmetre a través de les presentacions els productes de les seves empreses. I a la vegada, després, en aquest espai, fem el networking perquè aprenguin a comprar i vendre entre ells. Els instituts que venen aquest any són nosaltres que preparem tota la fira, que és l'Institut Andreu Nin del Vendrell, l'Institut Montsià, l'Institut Els Alfacs, Vidal i Barraquer i l'Institut de Vilaseca i Salou.
El plat fort de la jornada és la creació de les empreses simulades. Aquestes pretenen emular tots els aspectes possibles d'una entitat real per tal de preparar l'alumnat a situacions habituals en el dia a dia de l'activitat comercial.
Una empresa simulada és crear dins de la pròpia aula, crear els departaments que ens trobem a les empreses. Tenim un departament de finances, un departament de compra-venda i un departament de recursos humans. L'objectiu és posar a la pràctica tot el que estem fent al mòdul d'empresa a l'aula, dins de l'aula, que ho puguin transmetre a la vida real.
I de la mateixa manera que passa al món real, les tendències d'enguany han anat lligades amb iniciatives a favor del medi ambient o amb productes relacionats amb la salut i el benestar. D'aquesta forma es facilita als estudiants a descobrir quins són els seus punts forts i saber cap on dirigir la seva especialitat.
Soc el cap de departament de comptabilitat de Greenrisk, que és una empresa que es dedica a la fabricació d'EPIs i tot és sostenible i ajuda al medi ambient. Jo m'he donat compte que el cap que més m'agrada, o sigui, la manera de fer-ho és comptabilitat, ja que recursos humans i tot allò ho veig més tranquil, i a mi m'agrada més el tema números, i jo crec que si anessi a una empresa a fer comptabilitat m'aniria molt bé.
La nostra empresa es diu Natureway i ens dediquem a vendre productes sostenibles per viatjar, com per exemple maletes reciclades, kits de viatge sostenibles, fundes de passaport. Hem après una mica el funcionament de les empreses des del departament de compres i ventes fins al departament de finances, recursos humans. Des del meu punt de vista m'agradaria més enfocar-me al tipus de recursos humans, al tema d'entrevistar, contractar gent, contractes, nòmines.
Cada cop són més habituals aquest tipus de pràctiques als diferents centres de formació dels graus administratius, gràcies al fet que es tracta d'iniciatives que ajuden l'alumnat a adquirir experiència a la vegada que els fa divertir i passar-s'ho bé.
La sala polivalent del Portal del Pardo acull aquest divendres l'acte inaugural de l'exposició dels 50 anys de la primera escola bressol del Vendrell. Les protagonistes seran les fundadores Pilar Gené, Pilar Vilà i Maria Rosa Heres, tot recordant també la seva companya Regina Canyelles.
La primera escola bressol del Vendrell va obrir les seves portes l'any 1975. Enguany es commemora el primer mig segle d'aquella efemèride. La van posar en marxa quatre amigues, Regina Canyelles, Pilar Gené, Pilar Vilà i Maria Rosa Heres.
I inicialment érem quatre amigues, que la majoria teníem nens petits i veiem la necessitat de que hi hagués una escola bressol, que hi hagués educació un nen des de que neix és educable. I llavors els nens començaven a l'escola als 4 anys. Això era molt tard, però em semblava que era molt tard. I llavors vam pensar a tirar endavant aquest projecte, que ens va fer molta il·lusió i vam treballar molt, perquè els començaments són durs sempre, de tot, però ens ho vam passar molt bé.
Aquella primera escola bressol va obrir les portes al vell mig del nucli antic i amb molta il·lusió.
Vam començar a la baixada de Sant Miquel, número 5, allà hi havia una acadèmia, allà hi havia un tercer pis, i vam pensar que podíem, per començar, allò ens servia, perquè teníem un terrat, comptarat que hi havia un sorral a més a més per poder, si un moment quatre gotes posant-se a xuplugar, i vam, el vam adequar, vam fer un sorral i bé, i vam, i van, vam fer obres, vull dir, llavors vam fer tots, els nostres companys també, vam fer les obres, vam fer de paletes, vam fer de pintors, vam fer tot el que convenia.
Aviat es va demostrar que l'escola Bressol canviava les coses ràpidament.
El primer dia o el primer mes podíem 15 o 20, però és que de seguida es va omplir, de seguida, perquè va tenir molt d'èxit de seguida.
Hi havia demanda i el temps ho ha demostrat.
Hi havia una necessitat, és que hi era la necessitat, perquè la dona, nosaltres, una idea que teníem sempre és ajudar la mare treballadora. I llavors, clar, les mares que treballaven ens portaven els nens.
Per recordar aquell fet històric, la Regidoria de Cultura i Patrimoni convida tothom a visitar l'exposició que s'inaugura aquest divendres a les 7 de la tarda a la sala polivalent del Portal del Pardo, en un acte que servirà també per presentar una publicació commemorativa del cinquantenari.
El Vendrell acollirà la presentació de les obres Paraules de president i Nació i Estat de Josep Vicenç Mestre Noguer amb la participació de José Montilla. Serà el proper dimarts, 18 de febrer, a les 7 de la tarda a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador. Es tracta d'una trobada per aprofundir en dos treballs fonamentals per entendre la història del catalanisme i la relació entre Catalunya i l'Estat espanyol durant els segles XIX i XX.
L'autor de les obres, l'historiador i professor associat a la Universitat Pompeu Fabra, Josep Vicenç Mestre Noguer, compartirà amb el públic la seva recerca profunda sobre les figures dels presidents de la Generalitat de Catalunya, els seus discursos i la idea de nació i d'estat que van defensar. La presentació comptarà amb José Montilla, president de la Generalitat de Catalunya del 2006 al 2010, i que oferirà una perspectiva complementària sobre el context històric i polític que les obres aborden. Paraules de president examina els discursos i les ideologies de tres presidents històrics de la Generalitat, Enric Prat de la Riba, Josep Puig i Cadafalch i Francesc Macià. Mestre Noguer analitza les seves paraules per comprendre millor les seves visions sobre la nació i l'Estat, des de la regionalització fins a l'autonomia i els models d'Estat més ambiciosos. D'altra banda, Nació i Estat en reflexiona sobre els intents d'encaixar Catalunya dins de l'Estat espanyol al llarg dels segles XIX i XX, contextualitzant les diferents propostes del catalanisme i les relacions polítiques amb l'Estat. Les dues obres, fruit d'una tesi doctoral premiada per la Universitat Pompeu Fabra, ofereixen una mirada crítica i documentada per entendre les complexitats històriques i polítiques que han marcat la trajectòria del nacionalisme català.
I un apunt de comarca que ens trasllada cap a Cunit perquè el camí ramader de Marina tornarà a Cunit i al Baix Penedès aquesta tardor. Un dels objectius és recuperar la carrerada de Santa Coloma i serà en concret aquesta propera tardor, com dèiem. I en parlem avui perquè s'ha celebrat precisament a Cunit una trobada amb els membres del camí ramader de Marina amb l'objectiu de planificar les activitats transhumants previstes per aquesta tardor. Una iniciativa que s'emmarca dins els esforços per recuperar i preservar el patrimoni ramader de Cunit i alhora també del Penedès, posant en valor una tradició històrica de gran importància pel territori. Entre les accions programades destaca la recuperació de la carrerada de Santa Coloma de Queralt, una ruta emblemàtica que reforça la vinculació amb el passat transhumant de la comarca. Amb aquesta iniciativa es vol promoure la conservació d'aquest llegat cultural i natural, així com la seva difusió entre la població. Durant la trobada, Joan Soler, regidor de Patrimoni, destacava la rellevància d'aquestes activitats per a la preservació del patrimoni cultural de la zona, fent èmfasi en la necessitat de transmetre aquesta herència a les futures generacions. I per la seva banda, el regidor de Turisme de Cunit, Jaume Cassanyes, ressalta que activitats com la carrerada de Santa Coloma són una gran oportunitat per atraure visitants i alhora també promocionar el turisme rural. La presentació del llibre El goig de l'ermita de Sant Salvador ha omplert de públic l'auditori del Tívoli. El llibre és una iniciativa de l'Orga del Vendrell i de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès amb diverses aportacions de Salvador Arroyo, Marc Caselles, Nativitat Castejón, Jordi Quintana i Lluís Cintes. El Cor Jòngora ha tancat l'acte cantant, com no, El goig.
Aquest dimecres s'ha presentat el llibre Els goig de l'ermita de Sant Salvador del Vendrell. Aquest és un treball coral que inclou textos, edicions i música. Hi han fet aportacions Salvador Arroyo, Marc Casellas, Nativitat Castejón, Jordi Quintana i Lluís Cintes. L'edició ha anat a cura de l'Arxiu Comarcal i de l'Orga del Vendrell, una entitat compromesa amb la cultura vendrellenca.
Per nosaltres, que no solament creiem que no solament hem de fer concerts i donar vida a l'instrument, que és la finalitat primordial, sinó també treballar per la cultura vendrellenca i per preservar el patrimoni i per donar a conèixer potser un músic que no és que no sigui conegut, però bueno, potser encara té moltes facetes que falten per descobrir com és el benvingut Socies, no?
L'Arxiu Comarcal està clau per impulsar la recerca sobre aquesta peça musical.
Aquí l'acte d'avui gira al voltant d'una partitura manuscrita original que ha aparegut en un fons documental de la família Magrinya Romeu, que està ingressat a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès. Per tant, va ser una grata sorpresa que aquesta família, i concretament la Dolors Magrinya Romeu, amiga de Benvinguts Socies, conservés aquesta partitura. Per les cròniques de la premsa, ja ho sabíem, que s'havia estrenat el 12 de novembre de 1894, s'havia estrenat aquesta peça a l'ermita de Sant Salvador, i sabíem qui havia participat, i per tant ho teníem doncs, molt acotat, però desconeixíem com sonaven aquests gotjos, no?
L'encarregat d'editar la partitura original de Benvinguts Socies, que va escriure amb 17 anys, ha estat Lluís Cintes.
Primerament l'he revisada, després he hagut de fer estret, diguéssim, la informació per adaptar-la a la tipografia i al format per, adequat per ser publicat algun dia, no? I he tingut la sort pues, que se pugui publicar en aquest moment dins aquest treball. També he fet un petit anàlisi de l'obra en qüestió i em sorprèn moltíssim que un nen de 17 anys que tot just portava un any estudiant a Barcelona ja fos capaç de crear aquestes harmonies i aquestes melodies, i és realment admirable.
El treball ha servit també per redescobrir altres peces musicals, una d'elles obra de Pau Casals.
I són Els Goig, que el 1923 va musicar Pau Casals, que són uns goig humorístics i profans dedicats a celebrar el sopar final de tots els estiuejants que en aquella època anaven a la platja.
L'acte de presentació del llibre ha finalitzat amb el cant dels goigs de Benvinguts Socies a càrrec del Cor Zongora.
Els esports en Jordi Graell.
Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol i ho fem amb victòria de la Unió Esportiva Tancat per 3-2 contra el Catllà B en un partit disputat aquest dissabte al Camí de Roda, i on els jugadors d'Ivan Alcalà aconseguien la segona victòria consecutiva en un partit, això sí, que va costar força, tot i que venia el cué, els vendrellencs que arrossegaven algunes baixes que van fer que haguessin de jugar diversos joves del planter, i això doncs, va provocar doncs, que un rival més experimentat posés moltes complicacions. De fet, el Catllà, que s'avançava en el marcador en els primers minuts, i aquest 0-1 es mantenia pràcticament fins al descans quan, poc abans de marxar els vestidors, Mohal Lechowi aprofitava una jugada de pilota aturada per aconseguir l'empat a 1, que és el marcador amb què serviria el descans. A la segona part, això sí, el Tancat sí que ja es va mostrar superior, va fer dos gols de la mà de Barrientos i de Fernández, que situen el 3-1, i ja a les acaballes del partit el Catllà B, que feia el 3-2, però ja no hi havia temps per més, i per tant la victòria que es quedava a casa. Per parlar de com anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster Ivan Alcalà. Hola, bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Bé, com deia, una victòria patida però necessària, perquè evidentment era un partit que no es podia deixar escapar, no?
Sí, era un partit que s'havia de guanyar sí o sí, si volíem seguir amb intencions de mantenir els objectius a prop. I, bueno, al final es va complicar bastant, perquè nosaltres teníem 6 baixes a la part davantera, teníem una a la defensa i una altra al centre del camp, i això va fer doncs, bueno, que vam ser molt pocs a la banqueta, i després, sobretot, que vam, dos juvenils van haver de jugar 90 minuts. Ho van fer superbé, ho van fer molt bé, i bé, considero que va ser un partit d'aquests que arriba l'últim i ens creiem que hem de guanyar bé, però entre les baixes, un equip rival que sempre perd i té ganes de que aquest cap de setmana sigui la victòria, no? Doncs hi ha molts factors que es compliquen. Van ficar el primer gol, considero que estàvem jugant bé, i bueno, van ficar l'empat abans d'acabar la primera part, crec que en una altra ocasió segurament hauríem ficat bastants gols. Crec que vam tenir moltes ocasions clares que no vam acabar de marcar. Crec que vam tenir un tipus de pressió que no va ser tan eficaç com el dia on estic amb Juliu, i això va fer que, sobretot en transicions ofensives, ens poguessin fer una mica de mal. Però crec que sobretot la segona part l'equip va sortir amb molt bona disposició, va jugar un futbol bastant bo, considero que vam fer una mica el que parlàvem, i ens vam ficar 3-1 amb l'últim gol de l'Izan Campos del juvenil. I bé, crec que hi ha problemes, crec que si he de dir algun problema seria a les parts finals, quan anem guanyant per 2-3 gols. No sé si la falta d'atenció, la falta de concentració, la falta de ganes de seguir tancant carril central i de fer aquest tipus de pressió va fer que, bueno, que hi haguessin més espais i que amb un golaç, també s'ha de dir, doncs acabessin 3-2. Però en línies generals, per totes les situacions, estic content.
A més, també important, no?, pel calendari que ve ara, que ve el Tourmalet contra rivals directes, i per tant, doncs, aquestes dues últimes victòries que serveixen per recuperar confiança i intentar, doncs, aviam si en aquests propers partits doncs, es pot rascar el que es pugui per acabar d'assegurar, doncs, com a mínim, el play-off, no?
Bueno, sí, jo crec que realment havíem de guanyar sí o sí ara aquestes últimes dues proves, dos partits, però és cert que ara venen tres partits que són complicats, i considero que no només són complicats per ells, sinó per nosaltres també. I hi ha aquí una mica la doble cara. El primer, aquest cap de setmana, l'Arbós, bueno, d'alguna manera sabem quines armes té cada equip, i considero que tot dependrà de sobretot, fer un bon plantejament de partit, un plantejament de partit realista on intentem que les seves virtuts no surtin tant i aprofitar les nostres virtuts. I després bueno, que els jugadors surtin amb la màxima intensitat i les màximes ganes de saber el que toca fer. I saber donar el 100%.
Un partit que, bé, doncs, evidentment doncs, és el més complicat que queda contra l'Arbós, un equip que només ha perdut un partit en tota la temporada, que es troba a 9 punts, per tant, podríem dir també que és una mica com un últim tren de cara a l'ascens directe, ja que, doncs, en cas de perdre, doncs, òbviament, ja quedarien poques jornades per atrapar-los, i veient el ritme, doncs, seria pràcticament impossible, però, en canvi, en cas de guanyar, doncs, encara us obriria una petita escletxa, no?, per intentar lluitar per la primera posició, i, per tant, doncs, també hi ha aquest al·licient, no?
Sí, o sigui, tot el que dius és cert, però també és cert que pensar en totes aquestes coses no ens ajudarà a guanyar el partit, en el sentit de que moltes vegades pequem, no?, de crear-nos expectatives, de crear-nos moltes idees al cap del que ha de fer i de si acabem guanyant el que pot passar i tal. No, tot això no serveix de res. L'únic que serveix és, d'alguna manera, 90 minuts bons. 90 minuts on juguem a el que volem jugar, on intentem que ells no juguin a el que volen jugar i, d'alguna manera, ficar atenció a totes les petites accions que podem anar a fer perquè això que volem, que és doncs, que no guanyin aquest cap de setmana, guanyar nosaltres, doncs fer que, sumant petites accions, s'acabi produint. Però crec que és molt important estar en el present i ficar atenció a totes les petites accions. Si fiquem aquesta atenció a les petites accions, diàries, a cada minut, pot ser que a l'acabar, sense adonar-nos compte, doncs haguem aconseguit el que volem. Però al final tots els punts que queden són importants. Nosaltres sabem que hem d'acumular el màxim de punts possibles, i no sé si per l'ascens directe, sinó també pel play-off. Llavors, cada partit el plantegem amb l'objectiu d'aconseguir el màxim punts possibles. I aquesta és la idea.
Doncs perfecte, Ivan. Esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
Adéu, una abraçada.
Ivan Alcalà, entrenador de la Unió Esportiva Tancat, valorant aquesta victòria per 3-2 contra el Catllà B. I ara, com diem, centrats en aquest partidàs dissabte a 6:15 de la tarda, de nou al Camí de Roda, contra el líder, el Club Futbol Arbós. I
abans de la crònica del temps, també un apunt d'actualitat comarcal, perquè l'Ajuntament de l'Arboç ha iniciat la darrera setmana una intensa campanya de conscienciació ciutadana per al foment del civisme i incentivar l'ús del sistema de recollida selectiva de residus entre la ciutadania. Una agent cívica específicament formada i contractada per dur a terme aquesta campanya té entre les seves funcions la detecció de punts negres i incidències a la via pública i el diàleg i la resolució de conflictes amb els veïns relacionats amb el porta a porta. Aquesta feina es realitza eventualment amb l'acompanyament d'un vigilant municipal o també d'un agent de la policia municipal per si cal iniciar un expedient sancionador. Altres funcions importants que l'agent cívica desplega són el seguiment diari dels punts negres detectats i la supervisió i manteniment de les cartelleres municipals, on s'ha incorporat informació actualitzada sobre el sistema de recollida selectiva porta a porta. D'aquí pocs dies, una de les noves feines que l'agent cívica està previst que desenvolupi és el foment de les bones pràctiques sobre la tinença responsable d'animals domèstics. De moment, des de l'inici de la campanya el passat dimarts 4 de febrer, s'han realitzat 4 intervencions importants i s'han aixecat 3 actes administratives contra veïns incívics al carrer de la Muralla, al carrer dels Horts i a l'Avinguda dels Herois del 1808.
El temps amb Marc Rodero.
I últims minuts d'aquest informatiu de la jornada del dia d'avui per parlar del temps d'una jornada brillant. Marc Rodero, bona tarda.
Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
Tot mitjanament net després de la regada petita però regada d'ahir, i avui el sol que torna a lluir, no?
Sí, déu-n'hi-do, perquè les precipitacions van ser destacables ahir, sobretot i en especial a la comarca del Garraf, però pel que fa al Baix Penedès, la majoria d'observatoris entre els 8 i els 15 litres d'aigua per metre quadrat. No cal dir que és més del que ens esperàvem, per tant, va donar força de si aquesta pertorbació. Però ara ja està, res de res. Avui, els dies que vindran, hem de parlar d'estabilitat, avui amb aquestes bandes de núvols alts i alguns núvols que creixen de forma molt tímida, però que no han d'implicar cap canvi de temps. El que sí que notarem tant avui com sobretot els propers dies és una pujada en les temperatures amb un ambient notablement suau al punt del migdia, perquè tant avui com els dies que vindran, moltes màximes a tocar dels 18, 19, i ja veurem, si no algun 20, de cara a aquest cap de setmana. Per tant, un ambient força suau a les hores centrals del dia. Tot plegat sense precipitació, amb tranquil·litat, amb estabilitat i amb una situació marítima que cada dia que passi es anirà normalitzant i tranquil·litzant una miqueta més.
Vinga, que el cap de setmana anem a la platja, com a mínim, a mullar-nos els peus. Més amunt ja no, no?
Probablement, els més valents potser sí, Però potser sí, això de mullar-se els peus al centre del dia, fins i tot pot ser agradable, sí senyor.
Doncs res, Marc, queda dit aquí. Avui és dijous, demà acabem d'acotar-ho tot. Gràcies, com sempre, i fins la propera.
Fins demà, bona tarda.
I nosaltres arribem a la fi d'aquesta edició de les notícies, la que es correspon a la jornada del 13 de febrer, aquest dia en què es commemora el Dia Mundial de la Ràdio. Com dèiem al començament, gràcies a tots vosaltres per fer possible que continuem estant al capdavant dels micròfons, a la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada i, en aquest cas, davant de les notícies de Ràdio El Vendrell. En nom de tot l'equip, moltes gràcies per fer-ho possible. Fins la propera.
Bon dia, són les dues.